Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Els comuns asseguren que encara estan lluny de l'acord amb el govern per aprovar els pressupostos. Aquest migdia s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, però no n'ha sortit cap acord. Ara els comuns també pressionen amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella, per aprovar els comptes. David Cid és portaveu parlamentari.
És importantíssim, insisteixo en això, que dimecres hi hagi una proposta concreta que expressi la voluntat del govern. Entendrà que jo no puc negociar pels sindicats, és a dir, vull dir, jo no puc posar el límit en què estan disposats a acceptar o no, això ho han de decidir ells, però sí que nosaltres volem expressar aquest compromís de que el govern s'ha de moure també en matèria salarial i així li hem traslladat al govern i, per tant, esperem que dimecres doncs, hi hagi un primer pas en aquesta direcció.
Govern i Comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar el febrer passat. Més notícies amb Roger Santaló.
Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des d'aquest migdia per les pluges intenses a les comarques de Girona, sobretot per inundacions de baixos. Bona part han estat des de Sant Feliu de Guíxols, on s'han suspès les classes de tarda als centres educatius per precaució. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Des de Sant Feliu de Guíxols s'han recollit una trentena d'avisos als bombers. La majoria han estat per acumulació d'aigua als baixos d'alguns locals i els bombers també han hagut d'ajudar dues persones que havien quedat dins el cotxe quan han pujat de nivell una riera. N'han sortit il·lesos i l'aigua al final no ha arrossegat el cotxe. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes aquesta tarda per previsió d'aquestes fortes pluges. Els bombers també han rebut avisos des de poblacions com Blanes, Caldes de Malavella o Llagostera, on s'ha acumulat aigua als baixos de l'Institut. De fet, està activada l'alerta pel Pla Inuncat a les comarques de Girona, així com al litoral i prelitoral central. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
Possible fuita de clor a l'empresa Aigües Vic de Gurb, a Osona. S'ha activat en alerta el pla per risc químic PlaSecCat. Anem a Gurb, Nàtia Dell, bona tarda.
Bona tarda. Els bombers han activat tres dotacions, entre els quals el grup de suport en incidents tecnològics i un furgó de risc químic que s'ha desplaçat fins al lloc de l'incident, segons han avisat els mateixos bombers i protecció civil. Segons Aigües de Vic, i acabem de parlar ara mateix, ha fallat una sonda i això ha activat el pla d'emergències, però finalment s'ha comprovat, segons la mateixa empresa, que no es tracta d'una fuita de clor. Estan acabant de fer les últimes comprovacions, però l'empresa ens assegura que no hi ha cap tipus de perill ni núvol tòxic, cap afectació ni personal ni material. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Gurb.
Segona acció militar israeliana contra la flotilla de Gaza 20 dies després de la primera. Segons l'organització, s'han interceptat 52 embarcacions amb uns 460 activistes a bord en aigües internacionals a prop de Xipre. Encara no és clar què ha passat amb ells, si estan detinguts o seran traslladats. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anat a un centre de comandament naval des d'on ha felicitat els seus soldats.
Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
La plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, el Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata i que no esperi resoldre el recurs presentat pel propietari de l'immoble. Creuen que l'estat de degradació de l'immoble obliga a intervenir-hi abans que sigui massa tard. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Salvem que el Macià ha presentat un requeriment als Serveis Territorials de Cultura a Lleida, on demana al govern que no esperi a resoldre el recurs del propietari que es nega a fer-hi les obres de reforma urgents que li reclama la executiu català. Una resolució del recurs que es calcula que trigaria uns 3 mesos. Ferran Dalmau, portaveu de la plataforma.
I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè primera, que estaríem fent-li el joc al propietari que el que vol és demorar-ho tot, i segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
Els esports amb Sònia Oler. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. El jugador del Barça, Fermín, es perdrà el Mundial. Estarà uns 3 mesos de baixa a causa d'una fractura del cinquè metatarsià del peu dret i serà operat. Ja està formalitzada la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça. Flick seguirà fins l'any 2028 amb una altra d'opcional en funció dels objectius. L'Espanyol és 11è classificat a la Lliga de Primera i s'assegura així una plaça a Primera Divisió la temporada que ve. Després de la victòria d'ahir a Pamplona, el Girona necessita prou guanyar l'Elx el cap de setmana vinent per mantenir la categoria. L'entrenador portuguès Mourinho ha dit que no a la proposta del Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit, pendent que Madrid pagui al Benfica la seva clàusula de sortida, que és d'uns 3 milions d'euros. Avui, Dani Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid, deixa el Madrid després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més, i en futbol sala, Julio Gómez és el nou president de l'Indústria Santa Coloma. Gómez ha estat l'únic candidat a les eleccions del club colomenc i el seu mandat començarà l'1 de juliol.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
No sé qui comença a millor la setmana, si els nostres músics o els nostres col·laboradors.
Jo estic fotut, però no tant com el Toni. És a dir...
Sí, vull dir que estic a favor de qualsevol protesta ciutadana, i més si tenen raó.
Però
agrairia...
Però,
agrairia...
Ara ve l'hòstia.
Agrairia una trucadeta de Toni. Estarem de 11 a 3 aquí, perquè jo pugui muntar-m'ho.
Que t'avisin, no?
Perquè és que tinc la mala sort que sempre acabem bloquejant parts de la ciutat per la senyor, però jo passo. Llavors, tardo en arribar un lloc en què tardaria normalment 15 minuts, tardo... No què sé, 3 hores en arribar.
Has arribat a l'hora per
no,
fer tingueu aquest pietat. Espai.
Sí, tingueu...
Has arribat
no,
bé, has arribat
jo bé. Demano pietat, sisplau, a la gent que es manifesta, pietat, per la meva persona, no pels altres.
Només per tu.
Ni per la gent que no els donen el que es mereixen tenir, sinó per mi.
Solidari, sobretot.
No? Si algú d'algun sindicat, de tots els sindicats, m'està escoltant, doncs que truqui la ràdio, no dono el meu telèfon, amb tranquil·litat, un WhatsApp. Toni, avui de 11 a 5... Passeig de Gràcia, no ho toquis. Hòstia, doncs jo ja, pum, passo per poc l'is.
Sí, perquè el sindicat té poques coses a fer ara mateix.
Sí, no,
home,
no, hi ha un servei.
Té temps per avisar.
Hi ha un servei d'avisos personals.
Ara parlem amb ells. A veure...
És el SAP, servei d'avisos personals.
A veure un moment.
Exacte.
Jo això... El SAP del
jo això... Calleu un moment.
Això és molt sèrio.
Jo això ho puc... Jo aquest favor...
Ja no ha començat la secció, eh?
I aquest favor... No, ni començarà. Jo aquest favor ho puc... El puc retornar.
Què li passa? Jo començaria la secció.
Què t'has pres?
No, és que us fiqueu amb...
És que quan està de mala llet es torna bona persona. És a dir, fa un gir complet de 180,
vale?
Escolta'm, que dic que puc retornar el favor en algun moment.
Ah, sí?
Que jo podria retornar, clar, cony. Podria fer-me el tabeu de les vostres tallonses.
Reivindicacions.
Molt bé, ara fas el nou Masies.
Vinga, va, calla.
Diu la ciència que el capibara, Hydrocoerus hydrocaeris, és el rosegador més gran del món, que pot arribar fins a 1,35 m de llargada i pesa més de 60 quilos. Tanmateix, si busques l'espècie de rata morit més gran, destaquen la rata gegant de Flores, fins a 45 centímetres, o la rata de Banguno, a les Illes Salomó, que arriba a mesurar 45 centímetres i pesa 900 grams. A continuació, a la tarda de Catalunya Ràdio, demostrarem que aquestes no són ni de lluny les rates més grans del món, perquè les rates més grans del món són catalanes i les tenim cada dilluns amb nosaltres. Toni García, Ramon Òscar Broc, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Què tal?
Després, queixeu de que jo demani que els sindicats em truquin i feu aquestes...
Escolta, és la primera tarda que veig que els membres de l'orquestra fan millor pinta que el Toni.
Sí.
És heavy el que estic dient ara mateix.
Han estat molt millor.
Sí, van anar a l'U d'Estrella el cap de setmana i van reviscular.
De fet, podries anar al cementiri i trobaries molta gent que té millor aspecte que jo.
Bé, Toni García Ramon, avui Òscar Broc amb una nova parella de paraules pels nostres cunyats.
Sí, expressions.
Expressions. Avui per on anem?
Avui tenim una important que s'està posant molt de moda i que s'està dient aquí. L'altre dia la vaig escoltar precisament, crec que era Alberto Romero que la deia, imagina't, que ja ha arribat aquí a Catalunya, i que és una paraula que ha agafat força arrel de la desclassificació dels arxius OVNI de l'administració Trump.
Que com saps de riga és... No hi havia res.
Ja,
res, res, res de res.
Hi havia alguna cosa. Hi havia alguna cosa. Hi havia alguna cosa.
És pro UFOs, no?
Però totalment boig.
És una expressió que m'encanta.
Ella és una víctima d'aquesta expressió.
És una expressió que m'encanta i heu de tenir en compte perquè enganxa. Rabbit Hole.
El Toni tocant la flauta.
Això és el Toni comunicant-se amb aliens.
No, no, és UGT dient-li. No agafis passeig de Gràcia.
Toni García.
Perdona, però si a mi m'envia algú d'UGT un missatge amb una harmònica, jo em molesto anar a un musicòleg que me'l decodifiqui. No és tan difícil.
Bé, Rabbit Hole. Rabbit Hole.
Traduït literalment. Rabbit, conill, hole, forat, és el cau del conill. Sí. I és una expressió que ha florit sobretot als fòrums d'internet conspiratius. Rabbit Hole s'utilitza per descriure aquella sensació de vertigen que tens quan estàs investigant una cosa a internet...
Atenció al verb, eh?
Sí,
estàs investigant.
O quan has entrat, millor dit.
El broc amb un traje de tuit, una lupa i una gorra.
Bueno, escolta, ara tothom és investigador, eh? Sí, tothom resol crims, ara per internet.
Tothom
s'ho
pensa, aquí... és veritat.
És quan entres en aquestes cadenes d'informació que et porten cada vegada més lluny del punt inicial i acaben convertint-se en una obsessió...
Acabes veient un vídeo d'un concurset que no saps com has arribat allà.
Sí, t'acaben absorbint. I sempre acostuma a ser un tema que té un component perturbador que t'enganxa, i és aquest component perturbador el que fa perdre la noció del temps i et porta d'un descobriment a l'altre. I, de fet, el Rabbit Hole, la particularitat que té és que quantes més respostes obtens, més preguntes s'obren, sí. Més enigmes s'obren.
Com si fos Lost.
No s'acaba mai, no s'acaba mai.
Esperem que no. Esperem que no acabi com la sèrie.
És una expressió que es pot utilitzar per qualsevol tema que t'obsessioni. No ha de ser ovnis o conspiracions. El que passa que els chemtrails, les pizzeries satàniques i les desclassificacions han absorbit, s'han fet seva aquesta paraula i ara és molt difícil deslligar-la del component conspiratiu.
Però, per tant, no és una cosa que t'obsessiona, sinó és una cosa que, com amagada, que sí que... tu creus que hi ha més del que hi ha i que estàs buscant contínuament.
Però Rabbit Hole és més...
Mai trobes el final.
Rabbit Hole és el procés. És a dir, la idea de que tu vols averiguar alguna cosa d'algun, de quelcom, del que sigui, i creus que ho podràs fer, llavors et fiques a YouTube...
I comences a sortir...
Veus un vídeo, exacte. I aquest vídeo porta un altre vídeo, aquest vídeo un altre vídeo, i acabes, són les 3 del matí...
I ja no i saps estàs... per què estàs veient...
Exactament. Fa 37 graus...
Capibares de 29 quilos.
Portes un abric de pell, fa 37 graus, és agost, i estàs en el sofà de casa teva amb pilotes, mirant un vídeo de YouTube d'un cuc de seda, com es converteix el cuc en seda.
Escolta, d'on surt Rabbit Hole? D'on es treu? Doncs es treu de la literatura, concretament del llibre Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll. Lewis Carroll, un senyor que, per cert, deien, tenia certa afició per consumir bolets i no gastronòmics.
Llegint el seu llibre, ningú ho hagués dit.
A la novel·la, per la gent que no ho sàpiga, Alicia es coneix un conill blanc, el conill blanc la porta a una mena de cau, que és un lloc on ella perd la noció del temps i es queda allà com
abduïda
i hipnotitzada. I, de fet, si ho mires fredament, és una bona descripció d'internet abans que existís internet, no? Entrar en un cau que no té fi i quedar allà perdre la noció del temps i no fer absolutament res, no? El rei dels rabbit holes, evidentment, són els ovnis. Donald Trump ho sap i per això ha tirat d'ells per utilitzar una de les cortines de fum que més funcionen a la cultura pop nord-americana.
Distraiem la gent.
Sí, i si comenceu per la mare dels ous dels ovnis, que és l'incident de Roswell l'any 1947, i comenceu a buscar les coses a internet, sabreu el que és un rabbit hole.
Quin nombre era l'àrea? Àrea 51?
L'àrea 51. Si comenceu per Roswell, no acabareu mai. I això és un dels rabbit holes més bèsties, que hi ha.
Aquí hi ha a l'aterratge de la Lluna, que diuen que va rodar Stanley Kubrick.
Una altra dels rabbit holes més importants, i jo crec que més longeus, perquè encara avui hi ha científics que es dediquen a analitzar les imatges i l'angle de la llum per desmentir...
Algú va dir l'altre dia que simplement que ell no creia que això es pogués fer, no? Que es pogués falsificar, perquè s'hauria de tenir en el ajo, com diuen en castellà, no? A l'all, no? En la pomada, a 6.000 persones. 6.000 persones haurien de mentir perquè això és possible. Va, i diu,
és molt
si
bèstia.
És difícil aguantar un secret entre dos, sí, imagina't entre 6.000.
Ho va dir Obama en una entrevista, diu, si les coses del govern sempre es filtren.
Bé, es diu que va ser Stanley Kubrick qui va rodar aquest suposat fals aterratge de Lluna, i de fet diuen que Kubrick, el Resplendor, va deixar missatges ocults dient que ell havia dirigit
aquesta... De fet,
aquesta...
hi ha un documental sobre Kubrick...
Exacte. Això és un rabbit hole com una
això,
casa.
Anava a dir,
hi ha
això,
un documental
aquí,
sobre Kubrick...
Ja estem a Stanley
Kubrick... Hi ha un documental sobre Kubrick, que és el número de l'habitació del Resplendor, i que en aquest documental es desxifren, entre moltes cometes, tots els secrets que va deixar anar...
El nen del Resplendor d'un jersei de la nau Apolo, que en teoria va aterrar a la Lluna. És un missatge que deixa Kubrick, com el que en diu.
No, obris un rabbit hole aquí.
Però el meu favorit és el de Maria Carey,
eh? El de Justin Bieber.
Aquest és el meu
favorit. Aquest és el més fresc i és la novetat.
És fresquet, fresquet. Escolta, que t'expliqui
brot. És la novetat.
No és la novetat.
No, no, és la novetat.
I a part com un DJ d'aquests de Radio Fórmula. Atenció, amics, perquè ara pujarem el rabbit hole.
El rabbit hole, que està número 1 als 40 principals ara mateix. Justin Bieber suposadament ha acusat a Maria Carey d'haver assassinat a la seva mare i a la seva germana i haver-se-les
menjat.
Si busques, veuràs que la germana i la mare de Maria Carey van morir les dues per separat el mateix dia, el mateix any.
Maria. Ja estàs, saps on estàs ara, saps on ets?
Ja estàs al rabbit hole.
Estàs al rabbit hole, nen.
Justin.
Maria Carey, Justin Bieber, i el tio diu que les ha matat i se les ha menjat. Que les ha matat, però menjar-se-les s'ha de trigar.
La primera notícia em surt. EFE verifica. Justin Bieber no acusó a Maria Carey de matar a su hermano y a su madre para permanecer en los no sé qué.
Doncs si tu busques, veuràs gent que s'ha inventat la captura del missatge que li va deixar Justin Bieber a Maria Carey acusant-la d'això.
You killed your mom and sis.
Exacte.
For the Illuminati.
Exacte.
And literally ate your mom.
Ja what the fuck?
I literalment em vas menjar a la teva mare.
Fixa't
una... Pots il·luminat, ja, nen?
Fixa't una cosa, potser això fa 10 anys em semblaria una absoluta anada d'olla, però ara ja, com ja no saps si distingir una captura és real, si una captura no és real...
Tu creus que a la tarda de Catalunya Ràdio hi ha algun Illuminati? T'ho pregunto.
Hi ha Illuminatis aquí, sí, hi ha moltes
cultures. A l'equip del Garriga hi ha algun Illuminati? El tècnic que tenim és un Illuminati?
Jo... No vull dir res, però cada dia hi ha més canvis de text.
Ara hi ha 51, sospites.
Va, aquesta és la primera paraula, el rabbit hole. I la segona, cap on anem? Ah, que tenim una música per il·lustrar-ho.
Sí,
que
maca. Una música molt maca.
Ara. Psychotherapy. Però psicoterapia no és una...
El Ramon és nen. El que necessitava pel dilluns.
Punk rock,
dilluns.
Sí, senyor.
No. A veure, la paraula que porto a expressió és retail therapy. D'acord?
Retail therapy.
Que ara explicaré què vol dir. Però vaig posar retail therapy, com sempre vaig a YouTube, i et surten unes cançons que ha fet una IA, però eren...
És que tan dolentes, no?
No, és que...
Eren infumables.
Si tan sols tu te les mereixes. Perquè aquí han portat cançons que eren aberrants, absolutament, no?
Cançons, doncs que hi havia que eren
cançons
pitjors.
Que li posaries al teu pitjor enemic. Però aquí estàvem a un nivell ja de desídia, que vaig dir, no, posaré psicoterapia dels Ramones, que també em serveix, perquè el que parlaré del retail therapy és el que fem gent com l'Òscar Broc i jo, que és, en lloc de gastar uns escalers en professionals que ens puguin ajudar amb els problemes mentals, comprem per internet.
Ah, perdona, això és més vell que el napeu, no?
Això fa tothom des de parar.
No ho tenia paraula.
Això ve de Sex in the City. Crec que l'expressió es va utilitzar la primera vegada a televisió allà, i el retail therapy és bàsicament quan estàs fotut anar de compres.
Saps què?
Cadascú...
Vaig a gastar.
Cadascú entra del seu marc financer, eh?
Clar, ojo. Ha que
la seva finestra d'Overton financera, eh?
Exacte. Vale? Cadascú gasta el que pot.
Exactament, el que pots. Hi ha gent que es gasta pues, diners en bambes, com a broc, i jo, doncs, em pinta llavis. Cascut, ja els seus
doncs avui
vicis.
No l'has fet servir gaire.
Avui no.
Té una col·lecció
avui
increïble.
No, perquè havia de venir aquí, a més sabia que hi havia vagues i demés. Però retail therapy és una expressió que ara ja ha agafat molta volada i la fan servir molts adolescents per dir, escolta'm, estem xungos.
Fem una mica de retail
el
therapy.
El món anglosaxó, retail therapy, és que és amb un amic. I encara que sigui, també hi ha un altre que és... És que és window shopping. Que és que no pots comprar quan tens escales, però vas a mirar.
Vas a mirar.
Ah, i també, bueno, anem
i et quedes a l'aparador mirant.
És una expressió que sumo en aquesta retail therapy, que és window shopping, que és tu anar al mirar els escaparates, bàsicament, no? I allà mires el que hi ha, no t'ho pots comprar, però almenys ho has vist.
Fixa't com és el capitalisme, eh? Per què gastar-te diners en un psicòleg quan pots anar als magatzems i gastar-t'ho en roba?
Mira'ns el broc a mi. Mira'ns el
psicòleg, no te'l pots quedar.
No, clar, t'imagina, acaba
la... És que no és el mateix.
T'imagina, acaba la consulta, treus una maleta i la psiquiatra, posis a dins.
Hi hauria gent que li aniria bé.
No,
ja, tenir un psicòleg a la maleta, ja t'ho dic ara.
I tant. Lo difícil seria que el psicòleg entrés a la maleta. T'ho espitaria.
O que Justin Bieber ha descobert que l'has matat.
Segurament. Justin Bieber, com a nou investigador de crims de famosos, me'n sembla com una sèrie molt interessant.
Però una cosa, la setmana, ens podem comprometre la setmana que ve a averiguar què ha passat amb la mare de Maria Carey? Creus que ho podem fer?
Bueno, la mare i la
és un rabbit hole que no vols entrar-hi.
En teoria, la mare i la germana van morir el mateix dia.
Però sabem quin...
A llocs diferents.
Però sabem com?
Cadascuna per una causa diferent. Però van morir el mateix dia.
I el cadàver estava sencer?
Justin Bieber, segurament, en un estat de consciència bastant elevat,
però diuen que no imaginar-se... Però diuen que no ho ha dit, això.
Diuen que no ho ha dit, però hi ha una captura que, en teoria, ell va borrar, que no se sap si aquesta captura és creada per intel·ligència artificial o és real. És un caos. I aquest
segons
caos...
Yahoo, font molt fiable...
Home, perdona un moment, eh? Perdona, l'interrompi. Aquest senyor aquí davant m'envia tuits i diu... Mira, oh! I m'envia un tuit d'un tio que es diu Doctor Disclosure, que és una foto de l'Omni borrosa, feta des de 15.000 quilòmetres, i diu, mira, mira la prova, això canviarà, ens canviarà la vida, prepareu-vos.
Segons sí. Yahoo Entertainment, fact check.
A veure què diuen.
Parody post. Un post paròdia diu que Maria Carey li va dir a Justin Bieber...
I a partir d'aquí...
Ah, no, perdona, no, que això era sobre festes de Didi.
És que, ai. És que... Això sí que és un rabbit hole.
Festes de Didi. Recorda que Justin Bieber va anar...
La illa d'Epstein, rabbit hole.
Jo anava...
Les festes de Didi, rabbit hole.
Jo anava a per la mare de Justin...
Ja s'ha acabat el rabbit hole.
Estic amb Didi, o sigui...
Això és rabbit hole, però al quadrat. Ja està, ja ho tenim.
Perfecte. Doncs rabbit hole i Rises... No, Rises Therapy, no.
Rises Therapy, no, és el que fem aquí.
No, és un podcast.
Rises Therapy. Therapy i Window Shopping. És recordeu, amics, que si esteu pelats com el Broqui, com jo i com el Garriga, podeu anar per aquí, per la Diagonal, mirant els escaparates, amb cara d'interessar-vos molt el que esteu veient, i després...
Fins i tot podeu llapar la parada una miqueta, si us ve de gust.
Ara, jo...
En principi, això
jo
no
de llapar la parada no ho recomano, escolta, perquè és probable que truquin a la formada.
I ara que estan tots... Bé, que gràcies fins a dilluns que ve. Tira.
Adéu!
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa.
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica.
Que guai, no?
3CAT en viu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
Com volguem dir, si volien aprendre algo.
Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Anem acostant a 6:15 de la tarda. Atenció a aquesta dada. Més del 90% dels adults a Espanya creuen que els menors estan desprotegits a internet i estan a favor de fixar una edat mínima obligatòria per accedir a les xarxes socials. Ho diu un estudi de la Fundació La Caixa, que
se suma d'altres que tenen dades semblants. Tenim amb nosaltres l'Anna Flotats, que és especialista en educació afectivo-sexual i fa formacions en centres educatius i ha publicat el llibre Golosines Virtuales, on parla de l'impacte del món digital en la vida emocional i sexual dels nens i dels adolescents. Anna, bona tarda.
Molt bona tarda.
Quan llegeixes aquest estudi, això dels 90% d'adults que demanen, no sé si dir prohibició o una regulació més forta, tu com ho llegeixes? Com llegeixes aquestes dades?
Aviam, realment és important millorar la legislació per protegir els menors d'edat. Però com bé dic en el llibre, no només és necessari una bona legislació, sinó que també és una mica, com a societat adulta, fer una reflexió d'aquest entorn virtual, aquest món virtual que hem creat, bàsicament la població adulta, com el volem, quin futur volem pels nostres menors en aquest món virtual i quins canvis hem de fer perquè sigui més segur. No només és qüestió d'anar posant balles en el camp, no?
O sigui,
posant...
prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, com s'està fent en alguns països, a tu no et sembla efectiu?
Evidentment que s'han de prohibir aquestes xarxes socials, perquè el problema que tenim amb aquestes xarxes socials és que el contingut que hi ha és, hi ha contingut altament perillós per als menors d'edat. Però és que... Com a professional, el que estic veient és que no és anar posant controls parentals, anar acollant més amb la legislació, no és suficient. Aquí ha d'haver-hi una educació digital, i això és el que parlo en aquest llibre de Golosines Virtuales. Però... és molt important l'exemple adult, ser coherents amb les nostres accions i actituds com a adults, perquè som els referents d'aquesta nova generació, d'aquests menors d'edat, i a partir d'aquí anar construint, com a família, una vida digital que sigui equilibrada i saludable.
Però això exigeix un esforç,
evidentment,
una planificació,
evidentment,
unes normes que potser no tothom està preparat per establir o per tenir clares.
Sí, sí, i per això també doncs agraeixo molt a l'editorial doncs haver pogut fer conjuntament amb ells aquest llibre, perquè són necessàries eines que ajudin a les famílies a facilitar aquest guiatge, no? Perquè hem de guiar els nostres menors, hem de ser guies digitals. Malauradament, doncs, ens trobem en aquesta situació que realment no ens l'hem de mirar com una cosa negativa, perquè és un món fascinant que ens ofereix grans possibilitats com a societat, i això és el que hem d'oferir als nostres menors, un escenari que sigui adequat perquè puguin créixer i puguin ser persones molt més potents i puguin utilitzar-ho com a eines per poder aconseguir tots els seus objectius sense caure en aquests paranys que actualment és el que es troben.
Posa'm algun exemple de coses que poden fer les famílies que no són molt complicades de fer, de cert sentit comú, però que potser fa falta que algú les digui, i que ens haurien de servir per ordenar una mica aquesta selva, no?, en la que s'ha convertit l'accés a les xarxes, potser no tant pels nens, però sí pels adolescents, no?, aquesta canalla de 15 a 16 anys que ja tenen un accés molt directe a tot això.
Aviam, realment, des d'edats primerenques ja ens hem de posar les piles, no és qüestió només de l'adolescència. Jo, una mica, el que recomano sempre és, sobretot començo fent la reflexió d'un mateix, no?, d'una mateixa, fer la reflexió de com utilitzo jo i quina és la meva presència i la meva relació que tinc amb aquest món digital, no? Quina relació tinc? Si realment sóc una persona que sóc esclava d'aquest món digital o ho utilitzo com una eina i tinc un equilibri entre la meva vida real i digital. A partir d'aquí, si jo en veig que potser m'absorbeix massa, veure en quins entorns estic i com a adult ser un bon referent. És a dir, a lo millor jo utilitzo un tipus de xarxes socials que simplement l'utilitzo com a oci per evadir-me i veure la vida, la intimitat d'altres persones. A partir d'aquí entra aquest petit esforç, no?, per tenir un argument coherent, o sigui, en el fons, i donar força al nostre discurs. Si nosaltres volem doncs, que els nostres fills utilitzin aquestes tecnologies i aquests entorns com a eines, el que no podem és nosaltres no fer-ho bé.
O sigui, que el nostre fill, si no volem que es passi el dia a Instagram, no ens hauria de veure nosaltres tot el dia a Instagram.
Evidentment, evidentment. I dir-li, jo renuncio a estar a Instagram o estar en aquesta xarxa social, doncs perquè et vull donar exemple. I això és sembla una tonteria, però és crucial. perquè som els seus referents. I en l'adolescència sí que tenen també que els seus referents els seus iguals, però nosaltres com a adults som els seus referents i hem de ser coherents. Per altra banda, també una altra cosa que dic en el llibre, entre d'altres eines que cito, és intentar, dins del que seria la nostra llar, delimitar una mica els espais de connexió i de no connexió. Sí que és una mica difícil,
no? Posa un exemple concret. Ja no... Què podríem fer?
Per exemple, com a adults, donar exemple i no estar connectats a internet a les habitacions, per exemple, o en els banys, en el lavabo.
Ah, però això m'estàs demanant aquí un impossible,
Bueno, han d'haver-hi zones de... que jo sempre dic en el llibre, doncs, zones verdes...
Ni al lavabo.
Que són de no connexió, perquè són zones on la nostra intimitat està... és més vulnerable, d'acord? Són llocs on nosaltres ens canviem, on nosaltres ens dutxem, d'acord? Dormim. En allà és zones de descans. Hem de ser capaços de mostrar als nostres fills i filles que no som dependents d'aquests entorns i d'aquestes xarxes, d'acord? Que podem anar a fer esport sense el mòbil, d'acord? Ells es fixen des de ben petitons i petitones la relació que establim nosaltres amb aquests dispositius. Ells veuen que això és important i no saben la relació que establiran. I això els hi crea ansietat, també, perquè veuen que per nosaltres és molt important. I el fet de que nosaltres doncs, siguem capaços i capaces doncs, de deixar el mòbil i anar-nos a passejar o anar-nos al bosc sense aquell dispositiu o marcar aquests espais doncs, delimitats, a dir, mira, si vull mirar el mòbil, em poso en el menjador, a la cuina, en llocs on espais comuns. En aquests espais que són més íntims, d'acord, que també donen més problemes després en l'adolescència, en allà nosaltres com a adults tampoc hem de tenir el mòbil. Per què? Pues perquè hem de donar exemple. I aquestes petites coses són, potser per algú pot semblar insignificant...
Bé, petites o no tan petites, Jo crec que hi ha molta gent que li diu, no, a partir del mòbil pot entrar a l'habitació i dirà, home, abans de dormir fem una repassadeta final, no?
Doncs la repassadeta final la fem al menjador, que no costa res.
No sé si no costa res, però està bé com a exemple o com a eina o com a cosa a implantar. I no sé si ara, més enllà de les xarxes socials, també ens trobem que hi ha adolescents que hi tinguin accés que canviïn el xat GPT per la... En comptes de preguntar-li al papa o a la mama, li pregunto xat GPT.
Clar, no, és que realment aquestes noves tecnologies són fascinants i van molt ràpid, no? I en el fons va més ràpid, com dèiem, de les legislacions i de la capacitat d'absorció per part de les famílies de totes aquestes novetats. Sí, això succeeix. I, evidentment, nosaltres, com a famílies, hem d'ensenyar que el ChatGPT és una eina fascinant, és fantàstica, doncs, com a eina de treball, d'acord? Però l'hem d'utilitzar com a eina. No hem d'extrapolar el nostre pensament en allà i que pensi per nosaltres.
És a dir, si anem de vacances i el nostre fill veu que li preguntem al ChatGPT que ens faci la ruta, no serà un bon exemple.
Bueno, aviam...
Sí.
Si nosaltres busquem la ruta per altres vies, val? Per exemple, te'n vas, et compres una guia, busques també per consells a altra gent que ha anat de viatge, i a part, també busques en el ChatGPT, jo no li veig
com una eina extra,
d'acord? El que no pot ser és dir, jo em sento trista, o em sento sola, amb chat, saps? Tot això és molt perillós. I qui diu això també diu aquests nous entorns, perquè estem ara molt obsessionats com a pares i mares amb les xarxes socials, amb l'addicció a les xarxes i això, però no parlem del metavers, i el metavers el tenim aquí. Aquests mons virtuals paral·lels que estan permanentment actius i estan en constant evolució, val? Són superatraients i són experiències molt més vivencials, d'acord? I en aquest sentit, aquest oci virtual és el següent pas que es trobaran les famílies, però nosaltres com a família hem de ja preveure aquests escenaris.
Perquè tu vas a escoles, no?, i parles amb famílies d'aquestes llaminadures virtuals que va al llibre. Quin és el problema que detectes o que traslladen més que tenen les famílies? O quina és la principal dificultat que es troben?
Aviam, la principal dificultat que es troben, ja en edats bastant jovenets i jovenetes, és amb els videojocs. d'acord? Que comencen a jugar videojocs i que és a, comencen una estoneta i aquesta estoneta es va transformant en un descontrol, val? I és d'aquí, doncs, que jo també hagi ficat el títol de golosines virtuals, llaminadures virtuals en el llibre, perquè realment no podem concebre actualment l'educació sexual sense una educació digital. Hem d'ensenyar als nostres menors que per ser unes persones adultes amb una sexualitat sana, sentir-nos persones equilibrades i amb benestar, doncs, i salut mental, necessitem aprendre a controlar aquestes llaminadures virtuals, perquè hi seran presents a partir d'ara. I hi ha unes, com dic en el llibre, doncs, que són més perilloses i enganxoses i d'altres que menys, no? I és a través d'aquest concepte que jo recomano a les famílies, jo ho faig des dels 3 anyets ja, doncs de que utilitzar aquest concepte, doncs, perquè mentalment es facin com que comparin, no?, el fet, doncs, de que tu tens una alimentació equilibrada i saludable, no?, per cuidar el teu cos, no?, doncs també és important el fet, doncs, de que tu necessitis tenir una dieta digital equilibrada i saludable per cuidar el teu cervell. Això no implica que tu no puguis consumir de tant en tant unes llaminadures digitals virtuals, no? Però has de ser conscient del que comporta i a poc anar agafant autocontrol i saber posar els límits. Clar, dins dels menors d'edat, parlar d'autocontrol, ja més que ja per la falta de maduresa, pobrets, és impossible. Clar. Però sí que a poc anar incloent aquests hàbits. Igual que tenim hàbits alimentaris, doncs hàbits de digitals saludables.
I una última qüestió. Això ho vam veure en un reportatge a 3CAT, Generació Porno, que parlava també dels riscos de l'accés fàcil i a vegades fins i tot per la porta del darrere a continguts per adults als adolescents. Com tu, què recomanes que facin els pares dels adolescents ja que s'acabaran trobant amb aquest tipus de continguts? Han de tenir una conversa? Han de tenir una conversa explicant-los què és, com és, com tractar-ho, com s'afronta aquesta conversa, que segurament no és la més divertida de tenir?
Bueno, aviam, realment aquí el primer capítol és una mica, també parlo, doncs, de la importància, no?, d'aquest diàleg, d'aquesta comunicació familiar com a pilar per poder parlar de tot, no? I en el cas, doncs, de la pornografia, no hem de tancar portes i no parlar-ne, sinó tot el contrari. Els nostres fills i filles que juguen a jocs virtuals online, digue-li Minecraft, digue-li Fortnite, qualsevol d'aquests, són objecte, doncs, de rebre aquests continguts pornogràfics. Nosaltres no tenim per què utilitzar la paraula pornografia des d'edats primerenques, però sí, doncs, de parlar, doncs, de que hi ha, doncs, conductes misògenes, conductes, doncs, de violència, de gent despullada, que es fan mal, que això, doncs, no ho han de veure i s'ha de denunciar, perquè com a menors d'edat, doncs, no ho han de veure i tampoc cap persona adulta ho ha de veure i s'ha de denunciar. I una mica empoderar-los a que et verbalitzin, que si han visualitzat allò o els hi han comentat alguna cosa d'aquestes, empoderar-los a que t'ho verbalitzin per denunciar-ho plegats, perquè en el fons serà la manera en què ells veuen, doncs, una resposta, doncs, al fet de rebre aquest contingut negatiu i dolent per al seu desenvolupament.
Hem de controlar les llaminadures virtuals, el que intenta ajudar-nos a fer l'Anna Flotats amb el golosines virtuals, per què ens enganxen els nostres fills i per què el sexe a internet ja és un repte generacional. Sí. Anna Flotats, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
A vosaltres per convidar-me.
Farem una pausa i atenció perquè passarem pels comiats de solter. No us passa que esteu caminant per segons quina ciutat i comenceu a trobar comiats de solter? Com ha de ser un bon comiat de solter? Enric, com va ser el teu comiat de solter? Va ser un comiat important? No, eh? Vas fer coses que no hauries hagut de fer? I alguna que potser no, però sí que vas fer? Ara en parlem.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Que veig la nit de Sant Joan.
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
Ah! ¿Pasó algo con Manuela?
No passo nada.
O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no. M'ho jures.
El meu fill no pot pagar això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un
no,
problema de primer
no,
de filosofia,
no,
de lògica,
no,
de la Unilla.
No, no, ja ho sé.
Que és?
El mateix
que
la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el
de dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
He treballat amb en Nicolas Cage.
Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
No,
però... D'una hòstia que li va més...
Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill sí. de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Pa. Nadine Romero, bona tarda.
Bona tarda, Garriga, què tal?
Vens amb molta energia i no fa dia de tenir tanta energia.
Sí, ara em deies que el dia sembla apagat, però és que això està ben com t'ho prenguis el dia. Jo la setmana passada vaig tenir mala setmana.
Sí?
I avui, dilluns, he dit, soc l'única que pot fer canviar la meva manera de veure la vida. Així que vinc amb molta energia.
Però què, fem una xerrada motivacional avui?
És que a vegades van bé aquestes xerrades, perquè sembla que la cosa a vegades se't posa gris i dius no, ho he de posar d'un altre color, O no, groc en aquest cas, ja que estem a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Bé, atenció, perquè la Nadina es casa aquest any, ens ha anat
explicant
el seu procés. No queda res ja, eh?
5 mesos.
5 mesos. No,
5 mesos.
Quan vam començar cada un any.
Sí, per això et dic. És que jo ara ja començo a estar preocupada, eh?
Preocupada, no?
Sí,
nerviosa,
sí.
Nerviosa. Hi ha comiat de solter per Nadine Romero?
Emoció que em fa parlar d'aquest tema, eh?
Per què?
Doncs perquè jo tinc moltíssimes ganes del comiat de soltera.
Tu ets pro comiats de solter i soltera.
Home,
és
que si no, per què et cases? No, és broma.
Doncs atenció, perquè avui anem de comiat de solter. Mira quina música més maca. I el comiat de solter és tot menys tranquil, em sembla.
Bueno, alguna part es pot fer tranquil, no?
A veure, explica... No sé com vols encarar això, però expliquem-hi a la gent una mica... Què és una festa de comiat de solter i com s'ha de fer.
Exacte, bueno, a veure, això depèn de cadascú, no? Com cadascú vulgui
que es faci. Però per tu què és la festa de comiat de soltera?
Per mi, a veure, és més, no com a comiat de soltera, ai, ja mai més podré estar amb cap altre noi, perquè jo crec que això, la
però
visió...
Però és això, en teoria,
se
no?
Se suposa, però la visió és molt diferent. Almenys com ho veig jo, perquè jo és veritat que jo em caso amb la meva parella a l'Òscar i jo espero durar tota la meva vida, però és que la vida és molt llarga i no se sap en plan què pot passar.
Ai, però no diguis això abans de casar-te.
Però sempre l'he dit, eh? Jo sempre ho he dit a tothom. Jo sempre ho he dit, escolta, jo ara...
Mala sort, maca fusta.
Què va, sí. Jo crec que durarem la meva parella tota la vida, però és que mai se sap, llavors. Mai se sap. I hem de ser realistes en aquesta vida. Llavors, què passa? Que jo ho faig més com una cosa de... com més celebració de vaig a casar-me. No tant de despedir.
Si després ja faràs la festa de casar-te.
Ja, però és diferent, és diferent. Perquè allà ja és més... Jo només, amb la meva despedida soltera, només anirem als amics. A casar-me vindrà tot Cristo.
O sigui, és una mica com la versió del casament sense la família.
I sense el nòvio. Clar, clar.
Ara.
A veure, jo l'avantatge que tinc és que aquest any en compleixo 30...
I faràs com una barreja.
Bueno, jo no. Jo crec que els meus amics el que estan fent és que, com en faig 30 i a sobre em caso, jo crec que ho faran tots junts.
Perquè, clar, d'entrada, qui decideix si es fa o no es fa comiat de solter? El solter i la soltera?
Home, clar.
Però no ho han d'organitzar ells, o sí?
Mira, jo t'he de dir una cosa. Jo va haver un moment que els vaig dir als meus amics, si voleu m'encarrego jo de la meva despedida de soltera, perquè jo sóc persona de que m'agrada controlar-ho tot.
Ja, però llavors no té tanta gràcia,
sí,
no?
Sí, però ho estic portant malament, eh? Ho estic portant malament al no saber.
No t'expliquen?
No, però us he de confessar que jo estic fent preguntes estratègiques per a veure què em diuen els meus amics.
Mira, 9-3-2-0-7-4-7-4, si algú ens vol explicar alguna festa de comiat de solter èpica.
Això!
Alguna història molt passada de voltes. No, vam anar a fer una partida de golf. No.
Algo realment fort.
Vam anar i vam acabar tots a la comissaria.
Ala.
25 anys de presó. Bé, 25 anys de presó poder no. Però allò, una cosa passada de voltes. 9-3-2-0-7-4-7-4. Tenim un lloc de llibres que abans no hem pogut sortejar perquè no hem tingut temps. 9-3-2-0-7-4-7-4. Mira, ja està trucant gent per explicar-nos festes.
Ai, que bé. Doncs a mi em vindrà molt bé, perquè jo tinc un petit... Tinc una petita sospita del que pot passar.
Què sospites que et faran?
Mira... És que jo sóc una mica tiquismiquis, ja ho has estat comprovant, eh?
Sí, no em ve
soc...
de nou.
ja sóc en plan, ho vull així, ho vull aixar.
Sí, clar,
i a veure, jo vull festa, perquè vull festa, però també vull una micona de relax, saps?
Això, en el fons, ara estàs enviant un missatge als teus amics, no?
Sí, bueno, ho tenen bastant clar, els hi ha fet quasi un mapa.
Però com es fa festa amb relax?
Doncs mira, es comença... Jo, a mi m'agradaria, òbviament, no tothom es pot fer, perquè ara també s'ha ficat com molt de moda marxar por ahí de despedida soltera, que això jo crec que és un avantatge que no tothom té.
Home, aquí a Barcelona hi ha una de gent d'estrangers
sí.
Amb penis de plàstic al cap,
sí.
Voltant.
A mi m'agradaria portar penis al cap.
Per un dia, només.
Només per aquell dia, perquè hi ha les despedides com més de relax, les més festivaleres, després les més d'aventures, les d'humiliació pública.
Que tu això, no vols això.
Jo no, jo d'humiliació pública jo no que jo crec pública. Que això entre els nois es porta molt, eh?
Anem a fer la major putada al
sí,
nubi.
Sí, jo crec que sí.
Nubi,
jo, mira, no? Jo conec uns que van lligar amb Celo el nubi a la farola.
I el van deixar allà?
I el van deixar allà durant tot el dia. No sé,
on
no sé on està la gràcia, però li van fer.
Ja, però és que això... Ja,
a mi no, a mi això no m'ho faiguin, eh?
A la legió, no?
A mi això no m'ho faiguin. Llavors, jo el que vull és com un mix de tot, no? En plan, però això, més relax, més aventura, més festivalero... I un cap de setmana m'agradaria.
O sigui, dues nits, eh?
Dues nits o una nit.
Ja ens passem.
Llavors, què passa? Nosaltres tenim l'avantatge que vivim a Catalunya. Llavors, tenim platja, que és una cosa que m'agrada moltíssim. Tenim el mar i anar, pues, mira, uns còctels i després anar de festa, a mi això jo t'ho compro.
Mira, el Bernat ens ha trucat al 9-3-2-0-7-4-7-4 per explicar un comiat de solter o de soltera.
A veure si ens dona idees.
Bona tarda, Bernat.
Jo no sé si és una idea o una bona idea, però jo tinc la teoria que com anem els nois, a les amistats masculines, bueno, els nois tenim la d'esto de fer males passades.
Veus?
Hi ha la persona que s'ha d'anar a casar. Jo no sé si és per enveja o perquè estem emprenyats, però és la teoria, no? I llavors, sí. La mala passada que li vam fer al nuvi en qüestió va ser que el dia del comiat li vam dir que s'havia de portar bé, que teníem la seva guitarra i que el segrestava amb la condició de que si no es portava bé la seva guitarra patiria, no? era com un segrest doble. Segrestava amb el nuvi i abans s'hagués segrestat a la guitarra.
I amb amenaça, amb amenaça.
Quan dius portar bé, què vol dir portar bé? Què havia de fer perquè no passés res?
Entenem, no, que durant el comiat se li demanarà que faci coses que potser no li venen de gust. Doncs la guitarra era, diguéssim, el salvaguardo d'aquesta prova.
I què li veu fer?
No, tampoc cal. O pots veure quantitats ingentes d'alcohol, fer rentar cotxes a canvi de calés, havia de parlar amb gent per fer-li massatge... Bueno, lo típic que pares tot el dia fent tonterietes d'aquestes...
Mentre se'n riuen d'ell.
Clar, no, l'acompanyava rei tot, jo crec.
Sobretot no, ja, ja.
Però això...
Però aquí
digues.
No, perquè la cosa ve de que al final del dia, com que va anar tot tan bé, se li va dir que se li tornaria la guitarra. Va aparèixer una furgoneta amb un col·lega, van baixar dos amb la guitarra, però just abans de tornar-li van fer veure que se li queia la guitarra i ja posats a fer van dir, res, ja no val la pena, i van com començar a saltar sobre la guitarra. El noi és músic, de fet té un grup de música, la Belluga, bueno, és música així d'animació infantil, però el noi és músic. Clar, la cara que se li va quedar, vull dir, no era una guitarra qualsevol, ja sé, guitarra espanyola...
No, tal. Però una guitarra però fake, si no?
Exacte.
Ah! Si no, ja ens estàveu aquí...
Quina merda d'amics que té.
Clar, ja ens estàveu aquí espantant amb el Garriga. Jo esperava que es girés la truita però, i Bernat, finalment...
D'aquest grup, quants amics us heu casat?
Doncs déu-n'hi-do, la situació és jo diria que qui no s'ha casat ha tingut fills, saps què vull dir?
I tots us heu fet aquest tipus de comiat?
Jo crec que la broma més gran, per això avui em feia gràcia explicar-la, va ser aquesta. Jo crec que va ser molt ben trobada, perquè trobar la guitarra... Vam trobar una guitarra que estava a unes escombraries i que s'assemblava molt i vam dir, ja ho tenim.
És això, és això.
No, tot la ben pintada, perquè té com una... Fins i tot la té com decorada, perquè també pinta. I la té com decorada i tot. I no, realment s'ho van passar i vam riure molt després. Jo crec que és la broma més bèstia que hem fet mai.
On ho veu fer, això, Bernat?
Bueno, som d'aquí del Vallès, ho vam fer al seu poble, ho vam fer a Palau.
Molt bé.
Molt bé.
Però Palau encara se'n recorden.
El comiat va acabar també a Mataró amb una mica de motos d'aigua i tot.
Ah, això, també activitat aventurera.
Molt bé, doncs sí, Bernat,
no,
res. Enhorabona per ser tan simpàtics amb el vostre amic.
I aprofitem per disculpar-nos de nou al nuvi, al Gerard.
Això m'agrada, pobret.
Ho té cara clara.
Home, i tant.
Bernat, gràcies per trucar, una abraçada.
A vosaltres.
Quan s'ha de fer el comiat de solter? Molts dies abans del casament o pocs?
Jo penso que un parell o tres de mesos abans aniria bé.
Sí, tu toca ja,
jo estic ja, és que em queda d'aquí res. Mireu, jo crec, jo faig un comunicat aquí, si m'estàs escoltant els meus amics, que segur que sí, jo penso que ara, com estem acabant les competicions, perquè qui m'escolta, que sàpiga que jo sóc professora de dansa, estic en plenes competicions, plenes exhibicions, plenes festivals, i vaig molt agobiada. I jo penso que ells estan esperant just el moment clau de quan acabi això per enxampar-me i portar-me despedida.
I l'última pregunta. Tot noies o els teus amics nois-noies amb tu i els seus amics nois-noies amb ell?
Mira, jo li vaig proposar a l'Òscar de fer una despedida de solters junts i ell va ser el que em va dir que no. Ai,
que no arribarem al casament.
No, pobre d'ell.
Mira, Carla, això seria un molt bon tema. Trobar alguna parella que decidissin no casar-se pel que va passar al comiat de solter.
Ui, jo en sé, d'alguna. Ja t'aportaré una story time.
Mira,
algun
Carla,
dia.
Ara t'ho explica.
Ja t'aportaré una story time algun dia. Jo, en el meu cas, som tot noies, menys el meu millor amic, que també vindrà amb nosaltres, però sí, ho fem separat, l'Òscar amb els seus amics i jo amb els meus amics.
Doncs
sí,
això va de comiats de solter. Ara farem una pausa, us dic el telèfon per trucar al concurs. 932017474. Tenim un superregal per la rosca d'avui. De seguida fem la rosca de la tarda de Catalunya Ràdio. Marín Romero, moltes gràcies per...
A vosaltres!
932017474. Una pausa molt ràpida, és molt ràpida. La Carla ja està dient, m'esteu col·lapsant la centraleta, però truqueu, que ara venim.
Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
És un telèfon que se sap tota Catalunya, 93-201-7474, i el premi, doncs el sabeu tots, també. Un xec regal de Condis per valor de 60 euros. 60 euros del Condis. És fantàstic. 60 euros al Condis, 93-201-7474. Avui tenim rosques. Mira, com que la setmana passada hem fet rua, les farem del Barça. Què et sembla, Enric? Et sembla bé? Sí? No sé per què rius. Però, Enric, a vegades no l'entenc. Tenim dos oients ja preparats. El primer és l'Òscar. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No ets l'Òscar Fernández, eh?
No.
Com?
No sóc l'Òscar Fernández.
No, home, l'Òscar Fernández és el nostre cap d'informatius, però no fossis tu. D'on ets, Òscar?
Sóc de Manresa, però truco des de Barcelona.
Ah, mira, molt bé. Escolta'm, i no vols pas guanyar un xec de 60 euros del Condis?
Home, i tant.
Doncs et farem preguntes del Barça. Del Barça, val, de l'A a la Z, m'has de dir per quina lletra vols començar i a veure com et va, això. Per quina lletra vols començar?
Doncs per la B.
La B de Barcelona. Doncs atenció, perquè l'Òscar ens concursa ara mateix per guanyar 60 euros del Condis. Estàs preparat?
Sí.
Vinga, som-hi. Amb la B, com va dir Núñez, és la ciutat que porta el nom del club.
Barcelona.
Correcte. Amb la C, segons l'himne, tot el camp ho és.
És un clam.
Correcte. Amb la D, nom del club de Kiev contra el que el Barça ha jugat diverses nits europees. Amb la D.
Dinamo de Kiev.
Correcte, el Dinamo de Kiev. Amb la E, davanter camerunès que va marcar la final de Champions el 2006.
Samuel Eto.
Correcte. Amb la F, jugador andalús del planter que parla català.
Fermín.
Correcte. Amb la G, és el cognom del fundador del club.
Gamper.
Correcte. Amb la H, migcampista bielorrus que va jugar amb el Barça entre el 2008 i el 2010.
Bielorrus.
Sí, Alexander.
Alexander.
Si no ho saps, passa.
Passo.
Alexander Klepp. Amb la I, autor del gol a Stamford Bridge el 2009.
Iniesta.
Correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encerts, Òscar. 7 encerts. Ho has fet molt bé. No pengis. 7 encerts de l'Òscar. Tenim un altre participant, que és l'Arantxa. Arantxa, bona tarda. Com estàs?
Molt bé.
També ets al cotxe?
També sóc al cotxe, aquí amb la família, sí.
Amb la família. Quants sou al cotxe?
Doncs 3.
I els altres són fills, germans, pares,
sí,
mares...
La filla, que el dissabte farà un any.
Ah, mira, molt bé.
No podrà ajudar gaire, eh?
Home, a veure, si t'ajuda la filla amb un any, no tens una super, super dotada. I qui més hi ha al cotxe? Vam dir que sou 3?
I el meu marit.
Ah, el marit espero que sí que et pugui ajudar una mica més, no?
Espero que sí. Però tot i així ho tenim una mica difícil, eh? Ja tan certs.
Però no sou del Barça?
Bueno, està dividida la cosa. Barça-Madrid.
A veure, treu la música. Arantxa, qui és el del Madrid?
Jo.
Sí,
el marit. L'hauríem d'ajudar, eh?
Fes una cosa. Para el cotxe, fas fora el marit i segueixes tu sola, perquè has de fer un tio del Madrid.
Ja, no ho sé. Això ho
vas descobrir abans o després de juntar-te amb ell?
Durant.
I tot i així vas voler seguir, eh?
Sí, va tirar l'amor, va tirar més.
Que bonic que és l'amor. Quines coses que ens fa fer, Arantxa, eh? Quines coses que ens fa fer l'amor. Doncs, Arantxa, anem a fer la teva rosca. Per quina lletra vols començar?
Per la A.
El marit que no enredi, eh?
No, esperem que no.
Que ajudi, que aquí hi ha 60 euros del Condis. Oblidem colors. Atenció, per la A, doncs... Anem a fer la rosca de l'Arantxa, que està casada o ajuntada amb un madridista, pobreta. Som-hi! amb la A, defensa que va aixecar la Champions del 2011. Si no ho saps, passa.
Passo.
A Vidal, amb la B, adjectiu que es refereix als dos colors del Barça.
Blaugrana.
Correcte. Amb la C, llegenda creadora de la filosofia esportiva del club, origen holandès.
Cruyff.
Correcte.
Cruyff.
Amb la D, actual director esportiu i exjugador del primer equip, amb la D.
Deco.
Correcte. Amb la E, nom del defensa del Barça que va estar cedit al Girona fa un parell d'anys.
Amb la E, Passem.
Eric García. Amb la F, aquesta la sort del marit. Nom del jugador que va protagonitzar la gran traïció.
Figo.
Correcte. Amb la G, cognom de l'entrenador del sextet del 2009. Amb la G.
Guardiola, Pep Guardiola.
Correcte. Amb la H, nom de pila de Stoichkov.
Cristo.
Correcte. I amb la I, davanter suec amb cinturó negre de taekwondo.
Ibrahimovic.
És correcte, i has fet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encerts. Hem d'anar al desempat, Corre, corre, que anem al desempat. Atenció, Òscar, atenció, Arantxa. L'any 92, Antonio Galvis va fer el rècord Guinness de la paella més gran del món. Quants quilos de paella es van servir? Òscar.
1.000.
1.000 quilos. Arantxa.
No. 500.
Veig que t'ha ajudat el marit, Arantxa?
Sí, a veure si m'ha ajudat bé o si l'haurem fet.
Doncs t'ha desajudat. No t'ha ajudat. Eren 5.000 quilos, per tant, Òscar, guanyes el xec. Arantxa, molts ànims.
Merci.
Una abraçada al marit, també, que t'ha ajudat molt. Vinga, una abraçada. Ara anem al